Quan són les 19:10 hores de la tarda. El primer punt de l'ordre del dia fa referència a la lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del ple del dia 31 de març de 2022 i del 21 de juliol de 2022. Teniu algun comentari o alguna esmena per proposar?
No, estan correctes.
Les aprovem totes dues?
Aprovades.
El segon punt de l'ordre del dia fa referència a la proposta d'aprovació del pressupost municipal, la plantilla i llocs de treball i les bases d'execució per l'exercici 2023. El pressupost de l'Ajuntament de la Tallada per l'exercici 2023 ha estat preparat de manera que s'alinea amb 7 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Cal dir que aquests ODS estan pensats per països, de manera que no tots 17 apliquen a l'administració local. Bàsicament, el pressupost està alineat amb els ODS que presenten una dimensió social, el 2, FAM 0, que fa referència a serveis socials i xarxes de suport que evitin la fam, el 3, salut i benestar, a la promoció d'hàbits de vida saludable, el 5, igualtat de gènere, i també amb aquells que presenten una dimensió mediambiental. El 6, garantir accés universal a aigua de qualitat, proporcionar serveis de sanejament adequats, promoure un ús eficient dels recursos hídrics i protegir i restablir ecosistemes relacionats amb l'aigua. El 7, energia assequible i no contaminant. L'11, ciutats i comunitats sostenibles, a l'augmentar la seguretat vial i protegir el patrimoni cultural i natural. El 13, l'acció pel clima, enfortir la capacitat d'adaptació al canvi climàtic i incorporar mesures a les polítiques referides al canvi climàtic. Aquesta alcaldia-presidència, en compliment del que disposa l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 18.1a del Reial Decret 500/90, presenta al ple la següent informació. Primer punt, situació econòmica i financera. L'estat de despeses del pressupost únic per l'exercici 2023 ascendeix a 1.039.528 euros amb 22 cèntims i l'estat d'ingressos és la mateixa quantitat. En conseqüència, no conté dèficit inicial. Segon, modificacions essencials en relació al pressupost de l'exercici anterior. Ai, perdoneu, doncs si m'he equivocat ho he escrit malament. 1.039.335 amb 22.
Ah, sí.
Sí, no he dit això?
No.
Doncs perdoneu, és 1.039.335 amb 22 cèntims. Segon, modificacions essencials en relació al pressupost de l'exercici anterior. Les modificacions que en relació amb el pressupost de l'exercici anterior s'han establert són les que numèricament es troben en l'estat de les modificacions. Si bé, les més essencials són les que indico a continuació. Pel que fa a les despeses, en el capítol 1 es produeix un increment global d'aquest capítol en 6.412,19 euros. Per l'ajust de les previsions reals de les despeses per retribucions del personal i d'acord amb la relació dels llocs de treball per l'exercici 2023. En el capítol 2 hi ha un increment global de 85.007,60 euros respecte de l'exercici anterior. Es produeixen augments en les previsions de despeses per manteniment de la xarxa pública i conservació de l'enllumenat, reparacions, conservació i manteniment, conservació de la guingueta i piscina, energia elèctrica, tractament i eliminació de la brossa, serveis jurídics, redacció d'inventaris com a més significatives. Hi ha disminucions també que es destaquen com a més significatives en les previsions de despeses de manteniment de la via, conservació de l'Empordanet, material d'oficina, estudis i treballs tècnics i altres serveis professionals. En el capítol 3 hi ha una disminució de 100 euros en la previsió de despeses per comissions bancàries relacionades amb la gestió de l'aigua. En el capítol 4 S'ha pressupostat amb el màxim de temps possible les transferències i subvencions que es preveuen en aquest exercici. En global, aquest capítol presenta un augment de 2.120,29 euros respecte de l'exercici anterior, motivada bàsicament per l'ajust en la previsió de despeses de serveis socials. En el capítol 5 no s'ha previst en aquest exercici la consignació pressupostària de fons de contingències. En el capítol 6 es preveuen per aquest exercici obres d'inversions per un import total de 213.172,76 euros, les quals queden detallades a l'annex d'inversions. I en el capítol 9 no es preveu en aquest exercici consignació pressupostària per amortització de préstecs, tot i que s'han pressupostat ingressos per operacions amb préstecs. Cas que s'arribin a formalitzar, si és el cas, s'habilitarà la corresponent partida pressupostària per la seva amortització. Pel que fa als ingressos, en el capítol 1 hi ha un augment de 80,46 euros en les previsions d'ingressos de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica i de 4.475,46 en l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i disminució de 1.152,42 en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. En el capítol 2 hi ha un increment de 3.000 euros en la previsió d'ingressos de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. En el capítol 3 hi ha disminucions en la previsió d'ingressos per ingressos per la taxa d'escombraries, quotes de dinar de la gent gran com a més significatives o rellevants. Hi ha augments també destacables en la taxa de cementiri, clavegueram, guingueta, casal, activitats esportives i altres ingressos diversos. I en aquest capítol presenta un increment global de 46.300 euros respecte de l'exercici anterior. El capítol 4 hi ha un increment global d'aquest capítol en 2.360,65 euros. S'ajusten els imports a les revisions de cobrament de subvencions de la Diputació de Girona i també de la Generalitat. El capítol 5 hi ha un increment en 700 euros a la previsió d'ingressos per lloguers diversos i de disminució en 2.986 euros en la previsió d'algunes concessions. El capítol 7 es preveu per aquest exercici l'import de 102.940 euros per transferències de capital de la Diputació de Girona per inversions en noves tecnologies, la tanca de l'ETAP de Canet i inversions a la Via Verda de Tora la Tallada. I en el capítol 9 es preveu en aquest exercici la consignació de préstec per finançar les obres d'inversió de la Via Verda de Tora la Tallada per un import de 93.172,76 euros. I aquest finançament també queda detallat en el quadre d'inversions. Però si recordeu, com vàrem explicar ahir, a la reunió de preparació del ple, probablement no caldrà efectuar o formalitzar aquest préstec, però que a efectes de pressupost s'ha de comptabilitzar d'aquesta manera. També en aquest pressupost s'informa que l'obra corresponent al post d'inversions del clavegram, que afecta diversos carrers de la Tallada, com el carrer Tramuntana, el carrer Maria, el carrer Jaume Lloberes, entre d'altres, no s'ha inclòs en el pressupost 2023, tot i que ja tenim el projecte executiu redactat. Els motius pels quals no s'ha inclòs és que la redacció del projecte s'ha allargat molt més del que esperàvem, està assignat pel POSC per executar-se l'any 2024 i es disposarà després d'una dotació econòmica de 250.000 euros, mentre que el pressupost de l'execució voreja els 600.000. Per tant, a l'haver-hi eleccions municipals l'any que ve, l'equip de govern actual ha pensat que no vol condicionar l'acció o programa de govern de l'equip que en resulti i que sigui aquest qui decideixi com durà a terme aquest projecte. És important destacar, però, que és una obra molt necessària pel poble de la Tallada per evitar problemes, entre d'altres, d'inundabilitat d'aquests carrers, de manera que l'equip de govern que resulti de les eleccions de l'any vinent disposarà durant l'any 23 de 6 mesos per poder dur a terme la licitació, buscar i negociar el finançament addicional i estar en disposició de començar l'obra a inici de l'any 24, on l'Ajuntament ja rebrà una bestreta del 60% d'aquests 250.000 euros que ja estan concedits i aprovats per POSC. Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà per l'exercici 2023, format pel pressupost de l'Ajuntament amb el detall que s'especifica. Pel que fa a despeses, el capítol 1, despeses de personal, és de 272.832,20 €. El capítol 2, que correspon a despeses en béns corrents i serveis, de 511.489,29 €. El capítol 3, de despeses financeres, 3.500 €. El capítol 4, transferències corrents, 38.340,97 €. El capítol 6è, d'inversions, 213.172,76 €, fent un total de 1.039.335,22 € pel que fa a pressupost de despeses. I pel que fa al pressupost d'ingressos, el capítol 1 corresponent a ingressos directes, impostos directes, 281.001 €. El capítol 2, que correspon a impostos indirectes, 25.000 €. El capítol 3, taxes i altres ingressos, 274.160 €. El capítol 4, transferències corrents, per valor de 254.661,46 €. El capítol 5, d'ingressos patrimonials, 8.400 €. El capítol 7, per transferències de capital, 102.940 €. I el capítol 9, de passius financers, 93.172,76 €, sumant un total de 1.039.335,22 €. El segon punt és aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de la Tallada per l'any 2023, que consten a l'annex 1 d'aquest mateix expedient. Tercer, és aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2023, que consten com a l'annex 2 en el mateix expedient. Exposar al públic aquest acord, juntament amb tota la documentació que forma part del projecte del pressupost general de l'Ajuntament de la Tallada per l'exercici 2023, un termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació en el butlletí oficial de la província de Girona i en el tauler d'anuncis, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar. I cinquè, considerar definitivament aprovat el pressupost general sense necessitat d'un nou acord plenari si durant el termini d'exposició pública no s'han presentat reclamacions. S'ha de dir en aquest punt que es tracta d'un pressupost que està equilibrat i que aquest any tampoc apliquen les regles perquè han quedat suspeses, que normalment apliquen en els pressupostos. S'aprova?
No. Aquest grup agraeix la sessió informativa d'ahir. Vam tenir ocasió, juntament amb la secretària habilitada, interventora habilitada, de poder analitzar gairebé totes les partides. Ens ha sortit algun dubte, aprofito per preguntar si et sembla. Sí, sí. En el capítol de complements específics, complements de destí, aquí, un momentet, aquest, el de 13.856, altres complements personal funcionari. En el pressupost de l'any 2022 teníem aquí 26.642. Hem baixat a 13.856 i voldria saber què hi ha aquí dins.
Per què ha baixat? Em preguntes.
Sí, i què és aquests complements que són?
Sí, mira, en l'Excel que ja us vaig comentar ahir, que hi havia tant la relació de llocs de treball, perquè avui també la portem a aprovació, en aquell Excel jo us vaig explicar que aquest capítol 1, aquests imports, surten d'aquestes caselles, doncs, el resultat es treu d'una pestanya que hi ha a l'Excel, que és la plantilla de personal. Doncs, en aquell Excel, sí, potser no l'heu pogut veure, obrir o què ha passat, no sé, però en allà hi ha cada persona de la plantilla de personal, quins complements té i el que cobra cada persona de la plantilla. Llavors, us explico una mica el salari d'un treballador laboral o funcionari. El personal laboral també s'equipara amb el personal funcionari. Vale? I el personal funcionari, d'on s'aproven els sous del personal funcionari? S'aproven anualment amb els pressupostos de l'Estat. En allà es diu què cobrarà de salari base un secretari, un AU, diguéssim, un tècnic, què cobrarà un auxiliar administratiu, un administratiu. També s'hi especifica què cobrarà de complement de destí, què cobrarà d'antiguitat. Complement específic és el que el valora el lloc de treball que s'ocupa. Depèn, per exemple, un brigada, doncs, la penositat, la perillositat, en base a unes certes
paràmetres.
Sí, unes característiques, no, d'aquell lloc de treball, doncs es valora amb un complement específic. Mm-hmm. Aquests complements específics que cobra cada lloc de treball, crec recordar que es van aprovar amb la aprovació de la modificació dels llocs de treball que es va fer l'any 2015 o així. Aquests complements específics, doncs, ja cada any s'incorporen en el pressupost. Hi ha una plantilla que hi posa complements específics de l'Ajuntament de la Tallada, que vosaltres hi heu tingut accés, i el complement específic està allà posat. Per exemple, si és el 1, el 2, el 3, el 4, i en allà posa el complement específic que cobra cada persona d'aquest ajuntament. Llavors, altres complements del personal funcionari, aquí hi entra, per exemple, si bé si heu vist el quadre, doncs hi ha una columna que hi posa especial dedicació. L'especial dedicació es va aprovar en l'exercici anterior ja, de 3 places en concret, que són auxiliar administratiu, secretari, que en lloc de fer les 37 hores i mitja que diu la llei que han de fer els funcionaris, doncs se'ls ha posat una dedicació especial de 40 hores perquè no s'atrapava. Llavors, el complement per aquesta diferència d'hores, per exemple, està comptabilitzat en aquí. I què més hi ha? Per exemple, un complement, doncs, per especial dedicació a l'auxiliar administratiu, perquè, doncs, s'ocupa de tot el que és comunicació.
Sí, són aquests 3.000 euros.
Ha d'estar a disponibilitat, doncs, les 24 hores del dia, perquè si s'ha de publicar alguna cosa. Tot això, doncs, va en aquesta partida. Vale? Però ja us dic, si teniu, o sigui, en aquell Excel està molt, molt ben especificat, plaça per plaça, lloc de treball per lloc de treball, fins i tot tots els del casal, els dels coordinadors, els monitors, el socorrista, en allà, perquè justament avui és el que proveu aquella plantilla de la relació de llocs de treball que dona lloc en els imports del capítol 1.
Entès.
I per què és inferior aquest any? Perquè l'any passat, sí, ara t'ho volia mirar-ho, però l'any passat hi havien inclosos laborals i funcionaris allà mateix. Vale? Sí. L'any passat estava altres complements i aquest any ho he detallat millor. Vale? Hi ha els altres complements del personal laboral que s'han detallat per casal, per piscina i així, i per això segurament deu haver reduït aquest.
Sí, hem passat de 21.596 a 13.856.
Però o sigui, perquè està més
especificat. Tots han pujat, a excepció d'aquest, i la formació que queda diguéssim. Igual.
Ja vam comentar ahir que l'augment que hi ha hagut és per la puja del 2% que hi ha hagut aquest any 2022 i del 2, 2 5,5 que es preveu per l'any 2023.
I amb la baixa aquesta ha quedat amb un 102,4, o sigui, un 2,4 del món.
Perdó, aquí ens estàvem preguntant el del complement de destí. O sigui, està molt ben especificat, però desconeixem el contingut de les diferències entre complement de destí, ara has explicat el complement específic, la dedicació especial, però aquest complement de destí que té un import doncs, de 20.871, no entenem.
El complement de destí és, doncs, el complement de destí normalment s'adquireix per els anys que fa que treballes a l'administració. ¿Vale? El complement de destí te l'assignen quan es fa una convocatòria per un lloc de treball determinat, tu vas a fer unes oposicions i tu et presentes en una plaça que té un complement de destí. Com a mínim en allà vol dir que hi haurà d'haver-hi una persona o la persona que ocupi aquell lloc tindrà aquell complement de destí. És el complement que cobrarà per ocupar aquell lloc de treball. Vale? Aquest complement de destí també el vau aprovar vosaltres l'any 2015 amb la modificació de la relació dels llocs de treball. L'estableix el ple. Estableix el ple, que és qui aprova la modificació dels llocs de treball, i en aquí es diu, mira, tenim una plaça A1, que és de tècnic, que és de secretari, tenim una d'administratiu, tenim una d'auxiliar.
O sigui, són jerarquies.
Jerarquies, o sigui, és, depèn de la dificultat del lloc de treball. Cada categoria, diguéssim, cada nivell de funcionari, diguéssim, si és auxiliar administratiu, és un C2. Això coneixeu, no? El C2. Doncs el C2 es mou entre uns complements de destí, entre, ara m'ho inventaré, però entre el 10 i el 18, per dir alguna cosa. El C1 pot estar entre el 13 i el 22. I l'A1 pot estar fins al 30. I aquests complements de destí que s'han assignat per ple amb l'aprovació de la relació de llocs de treball, a cada plaça se li ha assignat un complement de destí, perquè no és el mateix un auxiliar administratiu que només agafa el telèfon que un auxiliar administratiu que fa comptabilitat, i per això el complement pot ser diferent, depèn de la dificultat i la responsabilitat i d'altres coses d'aquell lloc de treball, s'ha assignat per ple un número. Com es valora aquest número que li han donat a aquesta plaça? Cada any, quan s'aproven els pressupostos de l'Estat, hi ha un requadre del que cobraran els funcionaris de l'Estat i de l'administració local. I cada any, a 1 de gener, doncs, o a gener, la primera nòmina ja s'adequa amb aquells imports. Per tant, com hem format el capítol 1 del pressupost? L'hem format en base a pressupostos de l'Estat aprovats per al 2022. Però, com que ja es preveu que els de 2023 tindran una pujada del 2,5, doncs també ja li hem afegit, per no haver de fer una modificació de crèdit a mig camí, diguéssim, no?
Una pregunta, la modificació de destí sí que comporta una subvenció en funció de la categoria administrativa que ocupa el...
Una subvenció? Ara
no, una subvenció no. El complement de destí en funció de la categoria administrativa comporta un emolument, però aquest emolument va lligat en el lloc d'ubicació de la feina i en funció d'on es troba la feina.
Sí.
Aleshores, aquí hi ha un complement de destí per un lloc específic a l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà.
És per la feina que
es fa.
No t'entenc la pregunta.
Sí, els complements de destí en professionals amb l'administració,
sí,
amb les diferents taules de categories administratives a l'hora de fer els sous, sí que porten el complement de destí, però el complement de destí va en funció de la categoria...
Tots els funcionaris tenen un complement de destí.
I en funció de la ubicació del lloc de feina.
De la ubicació i de molts altres...
Però el principal de és l'ubicació, perquè això se'n diu de destí, no és el mateix un CU a la Tallada que un CU
no a vol dir la població, vol dir el lloc, pot dir la població, la planta, l'àrea, pot dir moltes coses, és el destí del teu lloc de treball. O sigui, valora moltes coses.
Però el destí
valora, imagina't que te fa... El destí és on... La plaça que ocuparàs, quina és? Quin és el lloc de treball que ocuparàs?
No és un destí físic,
no és un destí
geogràfic.
Sí, no és un tema geogràfic.
No és, és un destí del lloc que ocuparàs, amb un departament, no? depèn. Per exemple, si treballes atenció al públic, potser no és el mateix que si treballes a l'àrea de secretaria, que hi ha més... No? És, depèn.
No ho sé, jo ho pregunto.
Sí, sí, és això, el complement de decidir. De totes maneres, això... Bueno, no sé si m'omple... Ja us ho podia haver explicat ahir, si m'haguéssiu demanat.
En Quim no hi era, que estava a la guàrdia, em recordo. Bueno, ahir vam tenir una sessió molt llarga, de 4 hores.
Sí.
També cal dir que ja sé que estem dintre del que marca la llei, de les 48 hores, però se'ns envia la documentació un diumenge al vespre. Per tant, per nosaltres hàbil és dilluns. Hem tingut només un dia i la sessió d'ahir. És molt factible que no haguem pogut veure-ho tot. I només prego que s'entengui el que, per exemple, ahir en Quim, que és advocat, estava a la guàrdia, no podia assistir a aquesta sessió maratoniana, ni nosaltres hem tingut ocasió de parlar amb ell, perquè avui ha estat gairebé inaccessible per feina. Bé, seguint el que us estava dient, que era una mica el sentit d'aquest no als pressupostos, més apreciacions o preguntes no en tinc, però sí que hem analitzat i hem vist que són uns pressupostos molt poc socials i que, a més, bé, hi han algunes partides en les que no estem d'acord, no? Com per exemple que s'apagui la il·luminació, o sigui, l'energia elèctrica a les esglésies dels quatre pobles que formen aquest municipi. Si veiem el capítol 2, que és béns corrents i serveis, l'augment que estem tenint és un 19%, un 119%. Estàvem en 426.481 i hem passat a 511.489. És una diferència lògica perquè s'esperen encara més augments dels combustibles i de l'energia. Si bé ja hem pogut fer substitució de làmpades per làmpades de LED que baixaran, és també una mica que anem amb retard i per això és evident que tindrem més despesa. Per nosaltres les energies sostenibles tindrien que haver-se començat molt abans, com sabeu, és el nostre criteri i per tant no podem recolzar aquest pressupost. Per una altra banda, notem a faltar, abans he dit que no tenia cap altra i sí que en tinc una, notem a faltar la inversió, no l'hem vista, no surt, de la rehabilitació del parc infantil de Tor.
Sí, però... 2022.
Sí, ja està posat a 2022.
I el 2023, perquè el 2022... vols dir que s'executa aquest any? Sí,
Val. Sí, tot va bé, sí. Com a mínim s'adjudica aquest any.
La pregunta tenia un sentit, sí, és que vau prometre que seria el Nadal de l'anterior
i
per això... al no veure-ho ja no sabíem si és que us havíeu desdit o que estava previst executar-se en guany.
Adjudicar-se en guany.
Adjudicar-se.
Sí. Executar-se a vegades depèn.
Sí, val. Bueno, l'adjudicació ha d'estar dintre de l'any del pressupost. No?
Sí.
Bé, quan deia que són poc socials, ja en l'any 21 teníem 6.000 euros per ajuts socials, vau baixar-los a 1.000 i continuem amb 1.000. Per tant, no cal dir res més. Ja està, és tot.
Molt bé, doncs contestaré alguna d'aquestes qüestions i després passarem a la votació de l'aprovació del pressupost. Pel que fa al retard, Quim, demano disculpes perquè vaig entendre que tenies ocupat el dimarts i que el dijous gairebé seria impossible que poguessis assistir al ple i vaig pensar que el dimecres no tindries dificultats per poder-hi assistir. La Raquel també ho va interpretar d'aquesta manera, per això ho vàrem ajustar així. Un altre dia doncs potser trucaré, Quim, per confirmar-ho. De veritat, em sap greu.
Jo t'ho agraeixo, us agraeixo perquè que ens ho passeu, que correu electrònic puguem dir si podem venir, és viable o no és viable, però és el que sempre diem i en Jordi sempre manifesta. Estem totalment oberts, faltaria més a venir a les sessions informatives, a venir al ple, a escoltar el debat, a participar en el debat i ser totalment positius amb el que fa a fi i efecte del govern de tot l'Ajuntament. Però des del començament que us estem dient, els tres regidors de l'oposició, els tres treballem, els tres tenim jornades bastant intensives. Jo malauradament per la feina tinc uns dies que són de guàrdia i les guàrdies a mi se m'allarguen, aquesta guàrdia se m'allarga 48 hores i encara no l'he acabada. Hem tingut 3 anys i mig per intentar adequar a l'espai de treball, a l'espai de trobada i a l'espai de plenari amb uns horaris i amb uns dies que fossin fàcilment assumibles per la gent que treballa, fins i tot per la gent del poble que volgués venir. I tot i així continuem amb el mateix. Per tant, és el que he dit abans en Jordi. Ho manifestem de nou, ho reiterem de nou, us donem les gràcies per la comunicació que ens feu, però també doncs, posar de manifest que la resposta doncs, no és satisfactòria en cap àmbit en aquest sentit.
D'acord. Pel que fa a que no és social, doncs bé, això sempre depèn dels ulls que s'ho miren i també val a dir que nosaltres, tot i que tinguem aquesta partida com a pressupostada, n'hi ha d'altres que corresponen a les actuacions socials, encara que no vagin en aquest calaixet, sinó que són totes de tipus social i que cada vegada que convé s'habilita una partida específica per atendre a tot el que convé. Però reitero, vosaltres ho veieu d'una manera, nosaltres ho veiem d'una altra. El temps d'anar tard pel que fa a les sostenibles. Mireu, no devem anar tan tard ni ho devem fer tan malament, perquè la setmana passada, dijous passat, se'm va convidar a participar en una jornada dedicada a les sostenibles organitzada per la Diputació de Girona, a la qual hi havia com a ponents doncs, l'Ajuntament de Llívia i l'Ajuntament de la Tallada com a models de Catalunya, com a models a explicar. Per tant, repeteixo una altra vegada que tot depèn dels ulls amb què es mirin les coses. I pel que fa a prometre del parc de tot, dubto que jo prometés res, perquè no ho faig mai. En tot cas, es va dir que s'intentaria fer tan aviat com fos possible, però prometre, ja dic, ho dubto perquè normalment no prometo. Sempre dic tan aviat com sigui possible i s'intentarà. Igual que aquest any, doncs, amb el tema d'altra vegada del parc, doncs que es farà tot el possible, si de més no, que diu la Raquel, per ser adjudicat. Per tant, donat que no hi ha acord, passem a la votació. Vots a favor d'aprovar el pressupost?
4 vots a favor. Vots en contra? 3 vots en contra. S'aprova?
S'aprova. Per 4 vots a favor. El tercer punt fa referència de l'ordre del dia a la proposta de modificació de crèdit 6/2022. Davant de l'existència de despeses que no es poden ajornar fins a l'exercici següent, per les quals el crèdit que havia estat consignat en el pressupost que tenim vigent de la nostra corporació és insuficient o bé no existeix, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb romanent de tresoreria, per despeses generals de l'exercici 21 i amb compromisos d'ingrés de diverses subvencions de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal, doncs es porta a ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 6/2022 a la modalitat d'habilitacions i suplements de crèdit d'acord amb el detall que s'especifica. Com a suplements, hi ha 1.250 euros que corresponen a la brigada forestal del Consell Comarcal. A la brigada del Consell Comarcal tenia un pressupost assignat o un crèdit assignat i nosaltres el vàrem accedir a 1.250 euros que correspon aproximadament a 3 dies i mig de treball de la brigada forestal que netegen les pinedes per protegir el municipi en cas de que hi haguessin incendis. I pel que fa a les habilitacions o crèdits extraordinaris, és a dir, que no hi havia partida en el seu moment, doncs hi ha activitats esportives per valor de 4.073,39, canvi de paviment i enllumenat de la sala Activa't per valor de 3.104,24, per personal administratiu del Servei d'Ocupació de Catalunya de per valor de 3.500 i l'adequació de l'ETAP de Canet per valor de 22.765,69. Per tant, les habilitacions totals suposen 33.443,32 i el total d'habilitacions i suplements a 34.693,32. I com es financen aquestes partides? Doncs, bàsicament per majors ingressos que provenen de la Diputació amb la subvenció de la línia 3 d'esforç que correspon a la sala Activa't per valor de 2.343,75, per la Diputació de Girona per part de la subvenció de l'ETAP de Canet per valor de 15.000 euros, i també per la Diputació de Girona la subvenció d'arxius corresponent a 2.122,50 euros i una subvenció corresponent a temps de cures que gestiona el Consell Comarcal del Baix Empordà per valor de 713,40 euros. Tot plegat, els majors ingressos sumen 20.179,65 euros. I per tant queda la diferència entre els majors ingressos i el que s'ha habilitat per part d'habilitacions i suplements, doncs de 14.513,67 que es finançaran amb romanent de tresoreria. I segon, exposar aquest expedient al públic, doncs allà on te pertoqui. S'aprova?
Sí.
El quart punt fa referència a la proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2023. Aquest punt el vàrem tractar ahir i teniu a la vostra disposició el resum dels principals canvis que experimenten les ordenances fiscals, així com el text refós de totes les ordenances fiscals del municipi de La Tallada. Com vàrem comentar ahir, la majoria de canvis fan referència a especificar i detallar les ordenances ja existents, però també doncs, en algunes d'elles s'inclouen una sèrie de bonificacions addicionals o bé s'inclouen la modificació de determinats valors. En el cas, he fet un resum molt reduït, molt resum, del que vam comentar ahir. Però ja dic, teniu el text refós a la vostra disposició i també teniu el resum, que em sembla que està marcat en color diferent i per tant podeu comparar el text antic amb la proposta nova i com queda en el text refós. Doncs en l'ordenança número 4, que fa referència a l'UFIO, tant el tipus preceptiu com el potestatiu, es destaca la introducció de bonificacions de l'ordre del 50% en habitatges de protecció oficial, del 90% quan s'afavoreixen les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat, o també del 90% per obres necessàries per la instal·lació per vehicles elèctrics, sempre i quan es compleixin els requisits especificats. Hi ha una sèrie d'ordenances, com la 5, que regula l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la número 7, que regula la taxa per la prestació del servei de manteniment i neteja de clavegram i de la depuració i tractament de residus, i la 8, que regula la taxa de recollida d'escombraries, la 11, que fa referència al servei d'entrades de vehicles, la 12, que regula les contribucions especials, i la 13, que regula, és una taxa per a usos excepcionals de camins, que no varien. L'ordenança número 6, que és reguladora de la taxa de subministrament d'aigua, s'hi introdueixen algunes bonificacions que oscil·len entre el 70 i el 90% i que afecten només el primer tram de consum. S'hi poden acollir persones majors de 65 anys, famílies nombroses o monoparentals, sempre complint determinades característiques o en determinats supòsits. I s'hi afegeix o es regula, per exemple, la figura del canvi de titular i també la obligatorietat de canviar un comptador col·lectiu per comptadors individuals. A l'ordenança número 9, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència municipal, aquesta s'incrementa de 160 a 180 euros. I aquest increment és degut a que 180 euros és el que cobra el Consell Comarcal a l'Ajuntament de la Tallada per emetre doncs, aquests certificats o bé que presta aquest servei. L'ordenança número 10, que és reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, en aquesta només es puntualitzen alguns, articles. A la número 14, que regula la taxa de prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local, en aquesta hi ha canvis substancials arran de l'adopció de l'ordenança proposada per la part de la Diputació de Girona. S'introdueix la quota per canvi de titular, que fins ara no era possible, i també la renovació de la concessió per valor de 50 euros. I també s'introdueixen algunes bonificacions que s'hi poden acollir aquelles persones que compleixin uns supòsits determinats. Properament també es treballarà el reglament de cementiris i, per tant, entre l'actualització de l'ordenança i l'actualització del reglament s'haurà posat al dia la gestió del cementiri municipal. A l'ordenança número 15, que fa referència a la taxa per la utilització de la piscina municipal, instal·lacions municipals i el material de titularitat municipal, s'hi aclareixen només alguns punts. A la número 16 s'estableix un preu simbòlic per a la taxa de drets d'examen de 5 euros, és a dir, aquesta s'ha rebaixat moltíssim. La número 17, que és l'ordenança que regula la gestió de recaptació d'ingressos municipals de dret públic, també s'introdueixen aclariments i puntualitzacions. I aquesta és una ordenança molt important perquè regula tot el procediment de recaptació municipal. És a dir, que quan s'ha de recaptar algun impost o s'ha de tractar temes de recaptació, s'ha de remetre's en aquesta ordenança número 17, que ara és molt exhaustiva. A l'ordenança número 18, reguladora dels preus públics, es modifiquen tarifes de preus públics del servei de bar i piscina de la Guingueta i també d'activitats esportives. I a l'ordenança número 19, que regula els serveis de casal d'estiu, s'han modificat els preus. En aquest cas hi ha hagut un increment d'un 20%, ja que aquest any el casal ha tingut un dèficit de 4.000 euros, és a dir, un dèficit notable i molt important, que finalment serà d'uns 3.300 euros perquè es disposarà de la subvenció de temps de cures que atorga aquest any el Consell Comarcal del Baix Empordà. Feia molts anys que els preus no es modificaven i aquest any tocarà doncs, actualitzar-los. Hi ha informacions d'alcaldia, precisaré una mica més aquest punt. Val a dir que aquestes ordenances, doncs, avui en fem l'aprovació inicial, s'exposaran al públic durant un període de 30 dies i tothom qui vulgui consultar-les doncs, ho tindrà a la seva disposició a l'e-tauler. S'aprova?
No. En representació del grup Republicans Units voldria justificar el sentit del nostre vot i és una mica el de sempre i el de cada any. Nosaltres creiem que per incentivar els nostres conciutadans a inversions en energies renovables i per tant que tinguin cura amb el nostre planeta, doncs cal ajudar-los una mica més. No tenen que tenir ells, diríem gairebé, la majoria del pes de la inversió. Llavors, un 10% de bonificació sobre l'IBI ens sembla poquíssim, quan hi ha molts municipis que estan fent 50 i fins i tot 90%, doncs pensem, i de fet així ho hem demanat en diverses ocasions, ple passat, per exemple, que us vam demanar que us ho replantegéssiu i pugéssiu aquest percentatge de bonificació. No ho heu cregut oportú, doncs nosaltres no podem fer costat aquestes ordenances pel proper any. Hi ha molts punts on estem d'acord, però n'hi ha altres que no, perquè tampoc tenim prou dades com per analitzar, per exemple, heu dit que després en informacions d'alcaldia faríeu més exposició, doncs en el punt número 19 sobre el casal d'estiu i el dèficit tan gran que ha hagut enguany en comparació de l'any passat. No sabem el per què i clar, com no tenim tampoc els elements per poder-ho jutjar, doncs no podem fer costat aquest augment del 20% que ens sembla molt gran. Som conscients de que hi ha més gent que ve de fora del municipi que del propi municipi, però és un servei públic, com ahir vam parlar, i ja que el donem, doncs l'hem de donar degudament i, evidentment, i procurar que no sigui deficitari, però no tenim els elements suficients per jutjar-ho i per això no li podem fer costat aquest augment. Ja dic, els demés punts estem d'acord, a excepció de l'ordenança fiscal número 1 que regula l'IBI amb les energies renovables.
Jo tinc una pregunta, si puc. És en referència a l'ordenança fiscal número 4 i al seu punt C. Es considera una modificació del 50% de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions, obres destinades a habitatges de protecció oficial. La pregunta és que quantes habitatges de protecció oficial s'han fet en el municipi de la Tallada d'Empordà.
Però precisament s'aprova per si se'n fan.
En els últims anys, quants projectes hi ha hagut o s'han intentat fer de protecció de protecció oficial perquè la gent que resideix en el municipi pugui quedar-se o pugui tenir un futur i un habitacle i una residència dintre del municipi, perquè totes les cases que s'estan fent o bé es fan en terrenys privats, però no hi ha una planificació del sòl de cara a la vivenda pública oficial per a la gent que es vulgui emancipar, per exemple. No hi ha, em sembla molt bé una bonificació del 50%. És de la constructora, no és la propietat, és de la constructora. Però si no hi ha una planificació futura de construcció de vivendes de protecció oficial, cau un sac trencat.
Però hi ha
està molt bé de cara al futur, perquè en aquest ajuntament tot es fa de cara al futur. Però és que de cara al futur tampoc es pot fer, perquè ja és d'aquí un any, com heu dit vosaltres, hi ha noves eleccions. Per tant, després de 3 anys i mig, una bonificació del 50% és extraordinària a l'hora de poder-ho comentar, però a l'hora de materialitzar-ho, ja no se n'ha fet cap, ni s'ha portat en aquest pla durant 3 anys i mig un projecte d'habitatge de protecció oficial.
Discrepo del que dius de que tot es fa
doncs,
futur.
La pregunta és quantes s'han fet.
Discrepo del que dius de que aquest ajuntament tot es fa futur. Jo crec que és el que deia, no? És depèn dels ulls que s'ho miren i és en tot cas no se n'han fet, però en les actuacions que es preveuen, perquè com tu has dit, doncs s'ha fet d'ús privatiu, tot l'habitatge que s'ha fet, però també hi ha uns polígons de desenvolupament o uns d'actuació que es diuen en els quals s'hi poden preveure, no? Per tant, s'ha de tenir molt ben establert. Ja ho sé que ho estan, sí. Ho estan previstos en allà, no es fa la feina a l'envà, no s'escriu paper a l'envà, sinó que s'escriu perquè sí, perquè és una cosa que s'ha de tenir prevista, perquè allò que no es té previst, doncs després no es pot aplicar. Ja sabeu que no som una empresa privada, sinó que som un ajuntament. Pel que fa al tema de l'IBI, mireu, ens trobem com en el Parlament de Catalunya, no? Vull dir, el que està en el govern, si ho vol fer-ho i gestionar amb responsabilitat
i amb els pressupostos i els números que té adopta unes decisions, i l'oposició normalment pren mesures populistes que sonen molt bé, però que sovint quan un es torna en el govern, doncs, o un ocupa el govern, doncs, s'ha de retenir i converteix en futuribles totes aquelles coses, doncs, que havia promès, o que havia dit. En tot cas, com que no hi ha acord, passem a la votació. Sí, vots a favor de les ordenances? 4 vots a favor. Vots en contra? 3 vots en contra.
S'aprova?
S'aprova. Per 4 vots a favor i 3 en contra. El següent punt de l'ordre del dia és el punt 5è, que fa referència a la moció per l'aprovació del manifest de l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació. Voleu que el llegim, aquest manifest?
Sí, sisplau.
És l'exposició dels motius. A la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic amb una mobilització persistent i singular per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars a la manifestació contra la sentència de l'Estatut, passant per la consulta del 9N i fins a arribar al referèndum de l'1 d'octubre, brutalment reprimit per l'Estat, i la vaga general del 3 d'octubre. Aquest octubre era, perquè això era anterior, podem dir, ha fet 5 anys de l'inici d'un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat, avui, ara i aquí, és un fet que va des de la pervivència de l'exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. Arran d'aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les 1.066 persones ferides l'UO. Per contra, cap responsable d'aquella violència policial ha estat condemnat, sinó tot el contrari. Tots han estat assentits, guardonats i condecorats. Malgrat tot, rere 5 anys complexes i difícils i encara sota l'actual context de bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d'un marc democràtic de resolució de conflicte. I és per això que volem posar en valor, entre el 70 i el 80% de la societat s'ha posicionat ahir i avui contra la repressió i a favor d'una sortida democràtica. També, en aquests 5 anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d'Europa han constatat l'anomalia democràtica que vivim. L'excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens, de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l'aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials, sedició, rebel·lió, terrorisme, de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a l'espionatge cibernètic massiu. Tot plegat mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o l'autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu, configuren l'altra cara d'una mateixa moneda. En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i a tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d'un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte, ni s'aborden les arrels del mateix. Per tot l'anteriorment exposat, el ple de l'Ajuntament de la Tallada proposa l'adopció del següent acord. Primer, l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà atès l'impuls civil que promou un ampli acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, expressa el seu suport a l'amnistia entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, l'autodeterminació entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. S'aprova?
S'aprova.
El sisè punt és una moció per l'aprovació del manifest de l'acord per a l'amnistia i l'autodeterminació que l'equip de govern porta avui en aquest ple per a la seva aprovació. El proper 28 de maig...
Perdona, Maria Dolors, és
la moció d'impuls al municipalisme.
Ah, és la 7, el punt 7. No.
És que està grapat al revés.
Sí, perdoneu-vos.
Al revés.
Vale. Sí, la moció d'impuls al municipalisme i a la seva conciutadania. El proper 28 de maig de 2023 es celebraran les eleccions municipals que clouran l'actual mandat 2019-2023. Ha estat un dels períodes més complexes des de la recuperació de la democràcia. Haver d'afrontar els efectes de la Covid, la crisi econòmica i social que s'ha agreujat per les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, amb una especial incidència en l'àmbit energètic. La inflació que estem patint i els efectes del canvi climàtic han posat a prova la nostra societat i també la capacitat de reacció dels governs locals del nostre país. Entenent que molts dels reptes que se'ns han plantejat són estructurals i tindran continuïtat en els propers anys, els pobles i ciutats de Catalunya palesem la necessitat d'enfortir el primer nivell de l'administració per poder garantir el dret a una bona administració que ha de tenir la nostra ciutadania per afrontar el futur. Cal que el sistema institucional del nostre país es pugui adaptar d'una manera eficaç i eficient a la nova realitat i fer-ho des de la simetria territorial que caracteritza Catalunya. Això comporta consolidar competències que es presten molt millor des de la proximitat i que actualment no tenen l'empara jurídica suficient. L'administració local ha de donar resposta des de la primera línia a les desigualtats que provoca la crisi socioeconòmica i impulsar les solucions per a resoldre-la. El sistema de finançament actual no resol adequadament les situacions que hem patit i que estem patint. En aquests darrers anys, els ajuntaments estem patint situacions que fan que el principi de suficiència financera no es compleixi. Aquesta manca de suficiència financera no es pot solucionar amb les eines que disposem als ens locals. Les figures impositives que preveu l'ordenament jurídic ja estan prou tensionades i no ens podem permetre una major pressió fiscal des de l'àmbit local. Cal un replanteig estructural del finançament de les administracions públiques a tots els nivells que doni resposta als dèficits que acumula l'àmbit local. Mentre no es produeixi aquesta reforma, cal incrementar de manera urgent les transferències que reben els ajuntaments a través de la participació en els tributs i els ingressos de l'Estat i que representen gairebé un 70% de les transferències que reben els ajuntaments de Catalunya. La llei de govern de governs i finances locals ha de comportar un repartiment més just entre les administracions públiques catalanes, atorgant a les competències locals el finançament que li correspon. Cal recordar que del total de transferències als ajuntaments, un 15% provenen de la Generalitat. Les convocatòries i la gestió dels fons Next Generation ha posat en evidència una vegada més que per garantir la igualtat d'oportunitats a la ciutadania, visqui on visqui, cal vetllar per l'equitat territorial en l'accés i el repartiment de recursos. Tres quartes parts dels nostres ajuntaments tenen una població inferior a 2.000 habitants, però en canvi han de garantir els mateixos serveis bàsics que els de més de població, i els recursos i les eines de les que disposen no són les mateixes. Iniciatives com l'Agenda Rural, l'Estatut del Municipi Rural, la Llei de Territori o l'abans esmentada Llei de Governs i Finances Locals han d'evitar una Catalunya a dues velocitats. Cal també afrontar d'una manera decidida la dignificació i el reconeixement de la tasca de les persones que ens representen en els ajuntaments. Les electes i els electes locals són una part fonamental del nostre sistema institucional i no es té prou present tot el que comporta dedicar uns anys de les seves vides al servei de la comunitat. Finalment, l'acció conjunta dels governs locals ha permès impulsar la transformació del nostre país al costat de la resta de les institucions. També les entitats municipalistes hi han contribuït. Poder oferir de manera conjunta la compra o la prestació de serveis, l'assessorament, la formació de tècnics i electes o la defensa conjunta dels interessos locals davant la resta d'administracions les fan útils al municipalisme i a la ciutadania. L'Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis celebrada a Molins de Rei va aprovar per unanimitat el passat dia 7 d'octubre una resolució que concretava totes aquestes propostes, que es sintetitzen en aquesta proposta de moció. I és per aquests motius que el ple de l'Ajuntament de la Tallada pren els següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la llei de governs i finances locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les competències i els recursos perquè els ajuntaments i els consells comarcals puguin afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que requereix l'administració que està més propera al ciutadà. Segon, instar el govern de l'Estat a replantejar de manera estructural el finançament dels ens locals, incrementar les transferències que reben els ajuntaments de la participació en els tributs i en els ingressos de l'Estat. Aquest increment ha de pal·liar la manca de recursos per fer front a l'augment del cost de l'energia, dels costos de l'obra pública o dels costos salarials producte de la inflació, entre altres causes. Tercer, instar els partits polítics amb representació a les Corts Espanyoles a que en la tramitació de la nova llei que regula l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana, plusvàlua, s'articuli de manera que reforci la seguretat jurídica i que es garanteixin els ingressos per part d'aquest impost. Quart, instar el govern de l'Estat a que compensi la pèrdua d'ingressos que estan patint els ens locals per l'impost sobre l'increment del valor dels béns de naturalesa urbana i per l'efecte de les sentències del Tribunal Constitucional. Cinquè, instar el govern de l'Estat a aplicar l'IVA reduït al 5% a tots els punts de subministrament d'energia dels ens locals de Catalunya, tal com ja s'aplica actualment als punts amb potència contractada de fins a 10 kW. Sisè, instar el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat a incorporar l'equitat territorial com a criteri transversal de les polítiques públiques que s'impulsin. Cal que l'accés i el repartiment dels recursos públics s'adaptin a la realitat territorial del nostre país i que tant la ciutadania com els governs locals dels municipis amb menys població tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els de les zones urbanes. En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l'execució de la recent aprovada Agenda Rural de Catalunya i que s'acceleri l'aprovació de l'Estatut dels Municipis Rurals. Setè, instar els governs de l'Estat i de la Generalitat i les cambres legislatives a impulsar la dignificació de la tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar la iniciativa que està impulsant l'Associació Catalana de Municipis amb la redacció de l'Estatut de l'Electe Local, que ha de tractar aspectes com la formació, la capacitació, els drets retributius i laborals o la protecció jurídica, entre altres, per a dotar de suport, reconeixement i recursos als electes locals. I vuitè, instar el govern de l'Estat i el de la Generalitat a reconèixer la tasca del municipalisme a la nostra societat, tant directament a través dels governs locals com a través de les entitats municipalistes. La defensa dels interessos municipalistes contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, aportant-hi els valors de la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del municipalisme en òrgans com el Consell de Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals és plenament compatible i complementari amb la tasca que les entitats municipalistes porten a terme des de ja fa més de 40 anys. I tot això per a tenir més i millors serveis públics, de qualitat i en benefici sempre de la nostra ciutadania. I novè, comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin els grups parlamentaris, al Govern de l'Estat espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. I finalment, comunicar-ho també a l'Associació Catalana de Municipis per poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades. S'aprova?
S'aprova.
passem ara a la part de control i en aquí el punt 7è és donar compte de les resolucions d'alcaldia que s'han dictat entre el 18 de juliol de 2022 i el 14 d'octubre de 2022, és a dir, des del número 163 fins al número 242. Teniu alguna qüestió referida a aquests decrets? Alguna pregunta?
No.
Algun aclariment?
Aclariment tots, perquè ja no hi ha ningú.
Estan en...
Ja ho sé, però he tingut temps. La pregunta és... La resposta és aquesta. Jo no puc manifestar res perquè no els he pogut veure tots.
Molt bé. El ple es dona per assabentat?
Sí.
El punt 8è fa referència a assumptes fora de l'ordre del dia, però no n'hi ha. I el punt 9è fa referència a les informacions d'alcaldia. Començaré per les informacions més de tipus cultural, de tipus social, i aniré avançant per les de tipus econòmic i les subvencions doncs, que s'han rebut entre les subvencions rebutes, diguéssim, en aquest darrer període. Aquest any hem pogut celebrar doncs, la revetlla de Sant Joan, que és sempre el tret de sortida del nostre municipi de l'estiu. Es va celebrar el dia 23 de juny i vam començar amb la rebuda de la flama del Canigó i la posterior encesa de la foguera de Sant Joan. També hem celebrat un cicle de concerts en el marc del festival Itinera Parlem, que finalment han estat 5 concerts, un a cada poble i aquí a la Tallada 2, que han estat molt ben acollits i amb una nombrosa assistència de públic i que han permès acostar gèneres musicals com el jazz, el gospel o el blues a pobles petits o micropobles com el nostre. També hem pogut celebrar amb tota la normalitat les festes majors i la Mare de Déu d'Agost, que és el 15 d'agost, i agraïm doncs, a les comissions de festa de cadascun dels nostres pobles doncs, l'esforç que han fet i que fan per poder-les organitzar. Sabem que totes han estat un èxit i en el cas de la Mare de Déu d'Agost, el dia 15 d'agost, ho celebrem sempre amb la sardinada popular i la cantada de veneres, que aquest any, doncs, des del 2019, no s'havia pogut fer aquest sopar amb la sardinada. Aquest any hem estrenat una activitat nova, un camp de treball, en aquest municipi no n'hi havia hagut mai. El títol és Vol directe al passat. És una activitat que s'ha compartit amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Museu de la Mediterrània. Hi han participat 24 joves entre el 16 i el 28 de juliol i han dut un camp de treball en l'aeròdrom republicà 318 que tenim a Canet. Es varen dedicar a netejar un refugi i també fer una cerca amb entrevistes amb persones grans per recuperar la memòria històrica d'aquest període de temps. I que el treball va ser exposat el dia 28 de juliol al Museu de la Mediterrània, que nosaltres hi vàrem assistir, i jo recordo que en el darrer ple doncs, també ho vaig comunicar. El casal d'estiu. El casal d'estiu doncs, s'ha pogut organitzar aquest any, hi ha hagut 69 nens i nenes que hi han participat, s'ha gaudit de moltes activitats lúdiques com la piscina, excursions, tallers i colònies i sabem que hi ha un elevat grau de satisfacció per part de tota la gent que hi han participat i de les famílies. Com he anunciat anteriorment, l'exercici econòmic s'ha tancat amb un dèficit de 4.000 euros, però que seran, jo quan em referia al detall era a les quantitats exactes, doncs quedarà amb 3.317,31 euros perquè aquest any rebem una subvenció de 713,40 euros per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, però que és una subvenció que rebem aquest any, que no tenim cap constància ni seguretat que amb anys posteriors es podrà rebre. L'any passat més o menys es va tancar amb un dèficit de 500 euros, l'equip de govern sempre està disposat a assumir unes certes pèrdues, perquè entenem que aquesta és una mesura social i que costa molt acotar-ho a l'euro. Però 4.000 euros són molts diners i això ha motivat que s'hagi de fer un increment econòmic per al casal d'estiu, però alhora també un estudi molt acurat per poder ajustar les despeses de casal. Aquest estudi molt acurat econòmic no el tenim fet encara, i quan disposem d'aquest estudi que dius tu, Jordi, doncs se us comunicarà si és que ho voleu veure, partida per partida al casal, com s'han imputat les despeses, com s'han imputat els ingressos i quina ha estat la raó de la diferència, i quan tinguem aquesta raó de la diferència després es podrà ajustar o s'intentarà ajustar com s'havia fet altres anys. També hi ha hagut el projecte Premonis per primera vegada per aquells joves del nostre municipi nascuts entre 2007 i 2009, que ja són una mica més grans, que el casal els hi queda petit i per tant s'ha fet un projecte exclusiu per ells. I sembla ser que el balanç que n'han fet els participants doncs també és molt satisfactori i això anima a consolidar, diguéssim, el projecte. Aquest any s'ha iniciat, però donats els resultats satisfactoris es pot consolidar de cares a l'any vinent. També hem obert la piscina. Obrir la piscina sempre l'obrim el dia 24 de juny, perdoneu, i es tanca l'últim dia d'agost, el dia 31. I aprofitant que tenim la piscina, fem curset de natació o curs de natació i també sessions d'aquagym, doncs que ajuden a fer una promoció de la salut en el nostre municipi aprofitant aquestes infraestructures que tenim. Aquest any, tots els que hi heu passat per allà a la zona de la piscina heu pogut veure que s'ha renovat el mobiliari de la guingueta i també s'ha incrementat l'oferta de productes, doncs, per oferir un millor servei. I ens plau doncs poder informar que el resultat econòmic de la piscina i de la guingueta ha estat de superàvit per valor de 1.963,96 euros. Aquest any entro ja més en el capítol més cultural. Doncs s'han fet diverses visites guiades. Són visites les que s'han fet fins a dia d'avui a l'església de Sant Esteve de Maranyà, a l'església de Santa Maria i a l'església de la Tallada, de Sant Climent de Tor. Són esglésies romàniques, formen part de la ruta del romànic, i aquest equip de govern pensa doncs que són edificis, construccions que estan al servei de tothom i que es mantenen doncs, o que cal, ja que formen part d'aquest patrimoni, doncs mantenir-les en les condicions que es requereixen. Si no fos així, doncs probablement l'Ajuntament de la Tallada no hagués tingut en el seu moment, no hagués estat acceptat en el programa del romànic de la Caixa, que va permetre la restauració i la rehabilitació tant de les patologies estructurals de l'església de Maranyà com de les seves pintures, que vorejava entorn dels 200.000 euros la inversió. I ara també, perquè es va haver d'ajornar la primera data proposada, aquest dissabte que ve, a les 5 de la tarda, hi haurà una visita guiada a l'aeròdrom de Canet, a la qual doncs, hi esteu tots convidats. El diumenge passat vàrem poder celebrar la festa de Sant Galderic. Sant Galderic homenatge és el patró dels pagesos catalans i que nosaltres celebrem aquí, a més, en el nostre municipi com a festa municipal. Tots els pobles tenen la seva festa major, però Sant Galderic representa aquella que és la de tots els pobles. I aquest any, fent un homenatge en aquestes arrels de les quals provenim nosaltres, o almenys alguns de nosaltres, doncs hi va haver una exposició de tractors, eines i estris antics. Ens hagués agradat doncs, que també hi hagués algun de modern per veure la projecció que hi ha, però malauradament hi havia simultaneïtat amb un altre poble, no sé si era Vilobí o Riudellots, ara no me'n recordo exactament, i a tots aquests pagesos més joves doncs, varen preferir anar amb les seves eines noves cap a aquest altre lloc. Si no hi ha res que ho impedeixi, entre el 22 de desembre i el 5 de gener hi haurà Casal de Nadal, com es fa habitualment cada any, seguint la línia del Casal d'Estiu, i també el dia 30 d'octubre, si tot va bé, hi haurà l'actuació de l'Empordanet, o sigui, Clar, la teva cançó, que és de la companyia Inspira, en el marc del programa de l'Empordanet Escena. I potser ja acabant amb el tema de joventut, doncs informar-vos que s'està redactant des de l'àrea de joventut el pla local de joventut, conjuntament amb la tècnica de joventut que tenim del Consell Comarcal del Baix Empordà. Pel que fa a l'àmbit social, és important informar que la que era la nostra tècnica de referència, la Sílvia Mas, està de baixa per maternitat i que temporalment la substitueix un company seu que es diu Gerard Portes. Però ho fa de manera temporal fins que s'assigni a petits municipis la treballadora que la substituirà durant tota la seva baixa. Aquest any també hem iniciat un programa, MOUTA, que forma part també de la promoció de la salut en el nostre municipi, amb la colla del Sinofós, que té tot un seguit d'activitats que estan obertes a tota la població, però que potser valdria la pena de destacar que el segon dimecres de cada mes hi ha gimnàstica amb una fisioterapeuta que es diu Estela. I també animo a tothom a qui ens escolti i a tots els presents a participar-hi, que val molt la pena. Hem tingut també el programa de Brigada Jove. Hem ofert 3 places de Brigada Jove, 2 d'ajudant de casal i un ajudant pràctic, i que s'hi poden acollir persones entre 16 i 20 anys que estiguin empadronades al nostre municipi. I per aquells que no hi estigueu massa familiaritzats, és una primera experiència d'aquests joves amb un entorn laboral com és l'administració pública. I aquest és un programa que ja podem dir que està consolidat en el nostre municipi. El que passa és que les places doncs es van adaptant a la informació que anem rebent cada any d'aquests joves que participen en el programa. I informar que properament hi haurà unes xerrades de promoció del programa d'educació sanitària, n'hi hauran 2. Una serà el dia 24 d'octubre a 4:45 de la tarda a la caseta per parlar de la hipertensió arterial, i la segona, es durà a terme el dilluns 14 de novembre a 4:00 de la tarda també a la caseta, i és per què cal saber del dolor. Totes dues estan impartides per farmacèutiques. Estan obertes a tota la població, de manera que us animo també a assistir-hi i a participar-hi. Pel que fa a l'àmbit social, també a afegir que per segon any consecutiu els nens i nenes del nostre casal han rebut per part de l'Ajuntament una gorra que es va comprar a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, i que això ha representat una aportació en aquesta associació de 400 euros. I que s'ha de dir doncs que per decisió de l'equip de govern aquesta aportació, aquesta compra la fa l'Ajuntament i que no va a càrrec del casal. I també hem iniciat a partir del 15 de setembre unes classes de ioga a la sala Activa't. La sala Activa't és justament la sala que hi ha davant d'aquesta sala de plens, que si no l'heu vista i teniu ganes de veure-la, també us la podem ensenyar. És una sala que s'ha renovat i que explicaré ara més endavant en la part de les subvencions com s'han aconseguit els diners per poder-la renovar. Hem participat a la Setmana de la Mobilitat Sostenible, és la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, i l'any passat el que es va fer va ser resseguir el traçat de la Via Verda entre la Tallada i Tor, o entre Tor i la Tallada. I aquest any doncs s'ha recorregut el traçat entre la Tallada i Maranyà, o entre Maranyà i la Tallada. Val a dir que la primera, en poc temps, en pocs mesos, es podrà materialitzar, si tot va bé, si no hi ha res que ho impedeixi, mentre que aquesta sí que és un projecte en el calaix. Per tant, és un projecte de futur, aquest. Hem celebrat l'1 d'octubre, aquest any, de la mà d'un municipi agermanat amb la Tallada, en el sentit doncs, que va formar part del mapa de repressió de la UO, que va ser Garrigàs, i amb la presència de Lluís Llach. L'acte institucional que varen fer al matí a la plaça de l'1 d'octubre va comptar amb una nombrosa assistència de persones. Hi havia tant veïns i veïnes del municipi com dels pobles veïns. I ara també explicar-vos una situació sobrevinguda que hem tingut aquest estiu i que ha afectat a l'estació de tractaments d'aigües de Canet de la Tallada. Mireu, des de principi d'estiu, aproximadament, es varen detectar algunes anomalies relacionades amb l'accés de manganès. Es varen fer algunes actuacions per mirar a veure si es podia revertir la situació, mentre s'anava fent una anàlisi molt detallada de quines podien ser les causes d'aquest excés de manganès en l'aigua de la xarxa que abasteix en el poble de Canet. Però el dia 4 d'agost es va passar de ser una anomalia a ser un incompliment. Això vol dir que el valor de manganès que està el valor de manganès correcte ha d'estar per sota dels 50 parts per bilió, 50 ppb de manganès per litre. En les anomalies ens situàvem entre 50 i 400 ppb, però el dia 4 vàrem arribar a superar el valor dels 400 micrograms per litre o els 400 ppb. Per tant, en el moment en què se supera aquest llindar, l'aigua, segons la normativa vigent, deixa de ser apta per al consum humà. En el cas del manganès, no és una situació crítica com quan hi ha un risc o un perill, perdoneu, un perill de tipus microbiològic, sinó que el manganès el que fa és reaccionar amb el clor lliure i, per tant, hi ha menys clor que circula amb l'aigua i, per tant, podria haver-hi una mica més de risc per contaminacions microbianes. El que es fa, la primera actuació, és incrementar la quantitat de clor i, per tant, diguéssim que ja es bloqueja aquest possible efecte. Tot i això, esclar, s'ha de solucionar la problemàtica que es té. Doncs imagineu-vos, el 4 d'agost, tothom de vacances, consultant especialistes en gestió d'aigua, perquè no és només un gestor qualsevol, sinó que es necessiten enginyers especialistes en temes d'aigua i de conduccions d'aigua, i per tant, ja s'hi va contactar, varen venir, i es va prendre la decisió que per revertir la situació calia renovar l'ETAP. Renovar l'ETAP, com a conclusió, era substituir els filtres que hi havia, els seus automatismes, canviar el quadre elèctric i la connexió entre el quadre elèctric i els filtres, d'acord? I per tant, de les instal·lacions que hi havia, només es podia mantenir el pou i la bomba de pressió. Tota la resta s'havia de fer nou. El pressupost per dur a terme aquests canvis substancials doncs tenien una base imposable de 16.714,62 €, amb l'IVA del 21% de 3.510,07 € i per tant sumava un total de 20.224,69 €. el qual havia de sumar-s'hi, doncs, com a mínim, 1.180 euros per desmuntar i desmantellar tot el que no funcionava i també doncs, afegir un variador que valia 1.279,73 euros, la preparació d'una memòria que ha costat 1.500 euros, uns 600 euros per fer el diagnòstic inicial i aproximadament doncs, sumem uns 600 euros de l'aigua que s'ha subministrat en els veïns. És a dir, en el moment en què l'aigua supera, deixa de ser apta per al consum humà, l'Ajuntament comença a subministrar aigua envasada en els veïns. Per tant, en total s'hi haurien de sumar uns 5.579 euros addicionals. Per tant, davant d'aquesta despesa que ha estat sobrevinguda i que l'aigua és un recurs fonamental per la vida i per la salut de les persones, però que li cal un tractament abans de ser consumida, doncs aquesta alcaldessa va contactar amb presidència de la Diputació per demanar una subvenció per poder procedir a tots aquests canvis. La subvenció que se'ns ha concedit ha estat de 15.000 euros. Per tant, fixeu-vos que pràcticament cobreix la base imposable, que eren dels 16.000, perdoneu, ho repassaré, 16.714,62. També és important tenir en compte que l'IVA de l'aigua, en el cas de l'aigua, l'IVA és recuperable. Per tant, també podem restar aquests 3.510,07. Però tot i això, hi ha aquestes despeses que us he comentat, addicionals, doncs que caldrà tenir en compte. Sembla ser, els canvis s'han fet, dir-vos també que aquests filtres no els vas a comprar, sinó que més o menys te'ls fan a mida, el quadre elèctric també es fa a mida i es va començar fa 15 dies a la nova instal·lació. Ha entrat en funcionament i per valors qualitatius, no quantitatius, ara ja estem a 30 ppb, a 30 micrograms per litre. Per tant, la situació s'hauria revertit i l'aigua ja podria ser considerada apta per al consum humà. No obstant això, o bé aquesta setmana, la que es trobem ara, o bé a la propera setmana, per part de DipSalut es prendrà mostra i es farà una anàlisi quantitativa per saber si és 30, 32, 35 o 42, és a dir, el valor exacte en què està. Quan passi això, deixarem de subministrar aigua, avisarem els veïns que els hem anat mantinguent informats setmana a setmana o cada vegada que hi havia una informació rellevant per comunicar. Traurem el banc que tenim posat, posarem a cartelleres que ja és apte i tornarem a obrir les fonts municipals que fins ara doncs, han estat tancades. Ha sigut un camí llarg de recórrer, ha sigut un camí difícil, perquè tenir un poble sense aigua apta per al consum humà doncs, és molt empipador. Però, com us he comentat anteriorment, el risc que hi havia no era comparable a un risc de tipus microbiològic. I val a dir que els veïns i veïnes de Canet han estat molt comprensius i han tingut molta paciència perquè han entès que no es podia anar més de pressa del que s'anava. També, com haureu pogut veure, doncs, s'han canviat, si heu passat per als nostres pobles, hi ha hagut un canvi de llums exteriors, a Tor, Maranyà i Canet. El dia 16 d'agost l'empresa Etrabonal, que va ser la que va guanyar la licitació d'aquests treballs, doncs va començar a substituir la il·luminació pública al poble de Tor, va continuar per Canet i va acabar a Maranyà. I en el marc d'aquestes mateixes actuacions, no només de canviar la il·luminació de LED, sinó que s'estan fent una actualització de tots els quadres elèctrics que té un valor o un cost de 1.698,36 euros. I com es finança aquesta actuació? Aquesta actuació es finança amb una subvenció del Pla d'Elecció de la Diputació de Girona per valor de 30.000 euros, més el post de petits municipis que tenim assignat i el total de la inversió, de totes les millores que es fan amb inversió en els nostres quatre pobles és de 61.000 euros, i aquests 61.000 euros són els que es financen amb això que us he dit, amb aquesta subvenció de la Diputació de Girona i amb el puost de petits municipis. A més, doncs, en aquest projecte ens hi entren una sèrie de millores per valor de 6.753 euros, que inclouen, doncs, la instal·lació d'un punt de llum addicional al carrer del Pou a Tor i també dos punts de llum al carrer del Pla en el mateix poble a Tor. També s'ha posat un rellotge regulador en la zona d'encesa de les pistes de la zona esportiva de la zona de l'Empordanet, i això en el marc també de les actuacions d'aquest projecte, no sé si us hi heu fixat, però els llums de la zona esportiva són de LED. I per tant, si afegim aquest rellotge regulador, el que ens permetrà és establir, o sigui, allargar la il·luminació que podem posar en aquella zona, que és un punt que ens queda molt fosc, però tenir-lo perfectament automatitzat. I a més, una altra de les millores que entren en aquests 6.753 euros és el quadre de la zona del ginestar de Tor. Per tant, un projecte important de cares a la sostenibilitat, diguéssim, i a l'eficiència energètica relacionada amb la il·luminació de les vies públiques o dels espais públics del nostre municipi. També s'està duent a terme l'inventari de béns i de camins, i el dia 30 d'agost es va dur a terme una reunió de seguiment amb el tècnic redactor, que és de l'empresa GB Serveis. Aquest tècnic està preparant en aquest moment el document de l'inventari, que ha de fusionar les fitxes descriptives amb fotos i amidaments que ens ha fet el Consell Comarcal amb la informació jurídica. Quan aquest document estigui format, en farem l'aprovació inicial per ple, i llavors hi haurà una exposició pública, i alhora es farà una reunió per informar a tots els veïns i veïnes, i aquesta reunió es procurarà fer abans que comencin a comptar aquests 30 dies d'exposició pública, perquè realment tinguin tots els veïns i veïnes tot el termini sencer per poder fer les al·legacions que creguin oportunes. Pel que fa a la via verda de la Tallada a Tor, el dia 1 de setembre va tenir lloc una reunió amb els propietaris afectats per la via i amb el tècnic, doncs, que ha fet les valoracions de les expropiacions, i es va signar tant l'acte de compareixença com el conveni de cessió dels veïns a l'Ajuntament d'aquesta part que és objecte d'expropiació de la seva finca. I ara, doncs, ens queda pendent pagar les expropiacions, es té previst de fer aquest any 2022, enviar la documentació al registre de la propietat perquè les inscrigui, i així ja tindrem els terrenys a punt per executar l'obra. Acabat aquest tràmit, el Consorci de Vies Verdes ens ajudarà amb la licitació i adjudicació de l'obra i la seva posterior execució. També estem treballant en la declaració dels elements de l'aeròdrom de Canet com a béns culturals d'interès local. El dia 13 de setembre vàrem fer una reunió amb tots els propietaris que tenen elements en els seus camps de l'aeròdrom, doncs, de Canet, per explicar el projecte que s'ha redactat conjuntament amb tècnics del Museu Territorial de la Mediterrània de Torroella. Ara el que ens queda per fer és resoldre una al·legació que s'ha presentat, i si tot va bé, com que és d'àmbit molt concret, la setmana que ve es resoldrà conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, que ens dona suport. I una vegada s'hagi fet la resolució d'aquesta al·legació, s'enviarà al Consell Comarcal perquè ho aprovin per ple, i s'enviarà a Cultura perquè faci la declaració de bé cultural d'interès local i ho inscrigui, tots aquests elements. Pel que fa a la pèrgola de Maranyà, doncs, també el 15 de setembre es varen començar les obres de la pèrgola de Maranyà. Hem informat ja en diverses ocasions doncs que el període d'execució és de 10 mesos, però que aquesta empresa ens ha dit que miraran de fer-ho amb menys. Per tant, a nosaltres ens agradaria que quan abans millor pogués estar fet, les obres van avançant, perquè els veïns de Maranyà poguessin disposar d'aquest local i per extensió també tots els veïns del municipi. I com es finança? Doncs es finança també amb aquell puos que us he comentat anteriorment de petits municipis, que hi havia una part que anava per la pèrgola i una altra part per la il·luminació. Pel que fa a la subvenció de la sala Activa't, d'aquesta sala d'aquí, s'ha rebut una subvenció de 2.343,75 euros per dur a terme aquest condicionament de la sala Activa't per part de la Diputació de Girona. Quan dic hem rebut no vol dir que ens donguin els diners, sinó que nosaltres hem hagut de preparar un projecte, hi ha una convocatòria de concurrència competitiva que es diu, i per tant seleccionen alguns projectes per a ser finançats. I el cost del parquet i dels llums, que és el que s'ha fet, ha tingut un cost de 3.104,24 euros, i per tant la diferència entre el que és la subvenció i el que és el cost s'anirà recuperant de mica en mica amb les classes de ioga i de pilates que s'hi fan, amb el lloguer de les que paguen les persones que ho imparteixen. Properament, doncs, també ho estem treballant amb el projecte d'obertura de les franges perimetrals. Ja s'han notificat els propietaris afectats, el projecte té un cost de 15.000 euros i en el moment en què sigui possible que s'obri es demanarà la subvenció a la Generalitat per poder executar aquest projecte d'obertura. El que anem fent, i com ho he explicat i heu anat veient, doncs per la nostra part anem avançant amb la neteja juntament amb la brigada del Consell Comarcal, aquella que per exemple doncs hem dit que havia estat objecte d'un suplement de 1.250 euros, o que invertirem l'any que ve, a principis de l'any que ve, si tot va bé, doncs em sembla que són 4.250 euros, és a dir, que no és una cosa que estigui aturada. També rebrem, o se'ns ha atorgat, diguem-ho així, d'aquesta manera, una subvenció de la Diputació de Girona corresponent a la línia 3, que és per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle per valor de 15.000 euros, i també una de la línia 5 per instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum o autoconsum compartit en edificis de propietat municipal, també per valor de 15.000 euros. Aquestes, doncs, es poden justificar fins a l'octubre de 2024, perquè realment la resolució ha estat fa molt poc. També la Diputació de Girona, amb el mateix sistema de concurrència, ens ha atorgat una subvenció de 3.622,50 euros per a la gestió de l'arxiu municipal. Informar que s'ha sol·licitat un nou pla d'ocupació. Ja veieu que les gestions administratives són complexes, són llargues, i això suposa, doncs, que es necessitin mans per poder treballar. Els plans d'ocupació tenen la finalitat de recuperar persones que porten un temps molt llarg a l'atur i posar-los en primer terme a treballar a l'administració, i havent treballat a l'administració poder demostrar que tenen una experiència laboral i ser més fàcil incorporar-se després al mercat de treball. Normalment, ja us dic, són persones ja amb una determinada edat o que porten un temps molt llarg a l'atur. I a nosaltres hem sol·licitat, doncs, una persona per treballar d'auxiliar administratiu durant 12 mesos a jornada completa en el nostre ajuntament, i això tindrà un cost només de 3.500 euros per part de l'Ajuntament, perquè són places que venen subvencionades. I el que tenim també, ho avanço, formacions programades però que encara no tenen una data concreta de realització, és un recordatori de com funcionen els terminals RESCAT, que són aquells terminals de ràdio que quan cauen les xarxes de telefonia podem fer servir i comunicar-nos
amb les autoritats o amb protecció civil, normalment, i tenim un a cada poble, aquí a l'Ajuntament, a Tor, a Maranyà i a Canet, i també es farà un recordatori de la formació relativa als desfibriladors, que estarà oberta a tothom, però ja us dic, encara no sabem encara ben bé quan es podrà fer, si es farà a entrar-hi a final d'any o a principi de l'any que ve. El formador serà algú de DipSalut aquesta vegada. I ja, doncs, per acabar les informacions de l'alcaldia, com a fer un breu comentari de la gestió de les restes vegetals. Fins l'any passat, entre el 15 d'octubre i el 15 de març, es podien cremar les restes de poda, les restes vegetals dels horts, però va entrar en disposició una nova legislació que ho prohibia. Això ha portat molta controvèrsia i des de les organitzacions de pagesos o associacions de pagesos han impulsat una modificació. Aquesta modificació ha estat atesa, però encara no s'ha publicat en el butlletí oficial de l'Estat. Per tant, fins que no es publiqui en el butlletí oficial de l'Estat, que es preveu que serà a final d'any o principi de l'any que ve, queda prohibida la crema de restes vegetals, sempre que no estigui motivada per qüestions fitosanitàries. Si alguna de les plantes, doncs, tingués algun problema, algun perill, o suposés algun perill de tipus fitosanitari, estan regulats quins són, llavors sí que prèvia sol·licitud s'admetria aquesta petició. Si algú té algun dubte, el que ha de fer és trucar al que abans la gent deia agricultura i que ara és el Departament d'Acció Climàtica, ja sigui a Girona o bé ja sigui a l'oficina de la Bisbal. I fins aquí em sembla que no m'he deixat res, les informacions d'alcaldia. I ara hi hauria la part de precs i preguntes. Per tant, teniu la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, començarem amb el prec de sempre. Aquest ple es tindria que celebrar a 8:45, tindria que estar retransmès amb streaming en directe per facilitar que qualsevol conciutadà es pogués connectar i veure'ns i sentir-se. De fet, crec recordar que hi ha una subvenció per a la millora dels equipaments i seguim igual. Seguim com el primer ple que us vam demanar que, sisplau, l'horari fos a 8:45 i es retransmitís en directe. O sigui, estem així. Ens costa molt arribar-hi perquè treballem, com bé ha dit el company regidor Quim Soriaga, i a la gent, doncs, li costa molt seguir-nos també, perquè també treballen i tampoc tothom pot estar aquí a les 7 o a les 6 de la tarda que es fan els plens. Dit això, repassarem una mica els precs i preguntes de l'anterior ple del juliol i veurem que encara tenim, doncs, la majoria d'ells per resoldre. Per exemple, el segon prec que vam fer tenia a veure amb l'inventari dels béns municipals que heu parlat fa una estona. Nosaltres us preguntàvem quantes hectàrees de bosc, terrenys, camins, etc. són municipals. La resposta llavors per la secretària habilitada va ser que ja teníem part de la informació del bosc i li vam demanar que ens la fes arribar en breu i continuem estant igual.
Perdona, però em sembla que va demanar alguna petició formal, que fes una petició formal.
A mi no em consta, però bueno, es poden revisar els àudios. De tota manera, penso que no seria excusa. Us va demanar que es fes públic quan abans les propostes recollides dels conciutadans a les reunions que havíeu tingut aquest equip de govern en els 4 pobles del municipi.
T'explico el per què no s'ha fet. Doncs perquè anem rebent, fins i tot via WhatsApp, suggeriments. I jo el que vaig dir, o propostes de millora, i jo el que vaig dir és que donaríem un temps, que no teníem pressa en penjar aquestes propostes, perquè interessava recollir-ne quantes més millor. I llavors probablement ja serà a principis de l'any que ve, ja no serà aquest any, que es farà la reunió de retorn dels veïns d'aquestes propostes. Però el període segueix obert, i com que segueix obert, doncs per això no s'ha fet aquest retorn. Entenem que és viu i que es farà de persona en persona el retorn a les persones doncs, que van enviant coses. I dir-te que, per exemple, a les 11 del vespre encara un dia m'ho varen enviar. El retorn el tindreu quan el tinguin els veïns i veïnes, és a dir, si fem a final d'any la reunió o si la fem a principi de l'any que ve. Hi haurà aquest retorn i ja està. Es penjarà tot en el portal de Civim, que és el portal de participació ciutadana al qual tothom hi té accés, des del lloc web de l'Ajuntament de la Tallada.
Molt bé. Prenem nota. Creiem que és un ús partidista de la informació. Continuo.
A veure, sisplau. No, es dius un ús partidista.
Sí, i tant.
Les reunions en els pobles es varen convocar, eren obertes i podia assistir tothom. El que passa és que ningú del vostre grup doncs, va tenir interès en assistir-hi.
Em sembla que estàs equivocada.
Eren obertes a
tothom. Em sembla que estàs equivocada perquè sí que gent del nostre grup va assistir a una d'elles. Bueno,
deixa'm dir una cosa. Amb tot el respecte, dir per què no s'ha assistit sense saber per què no s'ha pogut assistir.
Tampoc s'ha de dir que se'n fa un ús partidista, Quim. Les paraules totes tenen el seu significat.
Jo em vinc a referir les paraules que tu has dit, perquè dir cap del nostre grup va tenir voluntat d'assistir. Home, no. També hi ha obligacions personals.
En qualsevol cas...
Es pot utilitzar un llenguatge
En qualsevol cas, era obert a tothom, i per tant això, la informació no té un ús partidista perquè es va generar allà mateix.
Però suposar perquè s'ha vingut o no s'ha vingut, això...
No, jo no ho dic. Jo dic tan sols constato el que un fet que va ser. I ja està.
Bueno, si puc continuar amb el meu ús de la paraula, sí. I ja que tenim la pell molt fina, doncs, bona nit. Em referiré al tema del populisme. A nosaltres se'ns pot tildar de tot menys de populistes. Quan estem defensant una bonificació de l'IBI per les renovables, us podem fer memòria que ja en el primer ple del 19, un ple extraordinari demanat per nosaltres, us vam recordar que hi havia uns deures del POES, del Pla d'Alcaldes per fer, que se tenien que fer, que us vam demanar que fóssiu sensibles i a més vam entrar una resolució a votar, que vau votar en contra, de fer-nos un objectiu aquest municipi d'arribar a ser un municipi 100% sostenible. Amb una exposició que us va fer la Isabel Juncosa, força encertada, penso jo, en el seu dia, i que ja hem parlat amb altres plens. Dit això, hi ha altres punts encara pendents, com els miralls del carrer del Pou i del carrer del Mar, de Tor. Volíem saber com ho teniu, perquè parlem del ple de juliol i estem a octubre. I amb això ho deixarem aquí.
Molt bé. Estan demanats, que es posaran, diu en Josep, jo no estic informada, i encara que sigui pesat, a veure si ens entenem d'una vegada per totes. És a dir, quan dius que ha de ser 100% sostenible, tu has de proposar un full de ruta amb accions concretes, no amb accions que no siguin concretes, sinó que siguin abstractes. D'aquí que, com que no es va veure aquest full de ruta amb el 100% de les propostes que havien concretes de portar a que la Tallada fos 100% sostenible, per això es va votar en contra. I és per això que faig aquest altra vegada, i no em cansaré cada vegada que diguis això, doncs de fer aquesta mateixa matisació.
Bueno, som parers. Els fets són uns altres. És biomassa zero i tenim hectàrees de bosc, biomassa zero, plaques solars zero a dia d'avui, aerotèrmies zero a dia d'avui, geotèrmies zero a dia d'avui. Aquest és un fet.
Es parla per parlar moltes vegades.
No, es parla per parlar.
Es parla per parlar i hi han moltes, sempre us hem dit que nosaltres anem treballant de la mà de la Diputació de Girona i anem fent actuacions, i aquestes actuacions sempre requereixen d'un finançament. Un any es fa una cosa, un altre any se'n fa una altra, i hem de vetllar per una gestió molt responsable de l'economia d'aquest municipi. Així és com ho ha entès des del primer dia aquesta alcaldessa i l'equip de govern. Per tant, sense més qüestions, suposo, per preguntar, podem dir que tanquem aquest ple quan són justament les 9 en punt del vespre. Bona nit a tothom.
Bona nit. Bona nit. Bona nit.